Hola, famílies! Sigueu benvingudes una vegada més als podcasts de la Fundació Escolàpies. Avui, la Gemma, mestra d'Educació Infantil, ens explicarà en què consisteix la metodologia dels ambients d'aprenentatge, més coneguda popularment com ambients.
Hola, estàs al podcast dedicat a educació, perquè educació s'escriu amb E d'Escolàpies.
Hola, Gemma, què tal? Com estem?
Hola, què tal? Molt bé.
Escolta, què són els ambients?
Doncs mira, els ambients són espais d'aprenentatge, de relació i comunicació, on a partir de diferents propostes que les mestres preparem, els infants poden actuar, observar, experimentar, construir, inventar, imaginar, compartir, relacionar-se, emocionar-se i interactuar amb els altres. Aquest plantejament de treball respon a les necessitats autèntiques que mostren els nens i nenes de jugar i de relacionar-se. És una manera de poder donar resposta als interessos i necessitats dels infants i respectar els diferents ritmes d'aprenentatge.
Entenc, doncs, Gemma, que hi ha diferents espais, diferents activitats?
Correcte. Són propostes obertes amb materials molt diversos que s'ajusten als interessos i també maneres d'aprendre i explorar el món. Les propostes, que hem dit que són molt diverses, depenen de cada centre. Podem trobar-hi ambients, per exemple, de motricitat fina, d'art, de construccions, de joc simbòlic, d'experimentació, de jocs de pati, de teatre, de tic-tac, etc.
Veig una mica de tot, eh?
Correcte. En aquests ambients, totes les propostes són materials manipulatius i amb activitats adaptades als diferents nivells, sobretot respectant el ritme de cadascun dels infants. L'alumnat escull a quin ambient vol anar aquell dia i decideix el que els ve de gust treballar en aquella sessió.
Per tant, entenc que hi ha com una estructura en cadascuna d'aquestes sessions?
Sí, generalment l'estona d'ambients s'estructura de la següent manera. En primer lloc, fem una assemblea inicial a l'aula de referència per escollir quin ambient volen treballar aquell dia. Després té lloc la realització de l'ambient. Al final, la recollida i l'assemblea de tancament de l'ambient i tornar a l'aula de referència per fer la sortida.
Molt interessant. Ens podries explicar una miqueta què és això d'una assemblea?
Sí, l'assemblea és la reunió que fem amb els nens i nenes de cada classe, la tutora, en els quals els diem, els recordem quins ambients poden triar i ells trien el que els agrada fer aquell dia.
Molt bé. Una metodologia que per la gent que estic segur que ens escolta en aquest podcast de les Escolàpies els hi pot semblar una metodologia moderna, innovadora. Escolta, Gemma, però com heu arribat fins aquí?
Doncs mira, per posar-ho en marxa, primer l'equip de mestres d'infantil ens hem hagut de preparar, lògicament. Primer vam anar a visitar escoles que ja estaven treballant per ambients d'aprenentatge. Un cop vam veure com funcionava tot això, vam recollir la informació que calia i llavors vam pensar com adaptar-ho a cada escola, no? Elaborant un document que recull doncs, la justificació, els objectius i els principis metodològics i d'organització. Per exemple, doncs, quins ambients faríem, com distribuiríem cada sessió, com ho avaluaríem, quines normes o instruccions donaríem als alumnes. A més, vam pensar també propostes que voldríem dur a terme i el material que necessitaríem per dur-les a terme.
Ens parles d'adaptació, no? Què destacaries d'aquesta adaptació a cadascun dels centres? Per exemple, vosaltres, quin heu portat a terme a la vostra escola?
Mira, en el nostre cas, un tret diferenciador de treball, del treball per ambients és que treballem amb agrupacions intercursos, és a dir, barregem alumnes d'I3, d'I4 i d'I5 cada tarda que fem ambients. Això ens permet doncs, que una interrelació molt important entre els nens de diferents edats, que en aquesta interrelació evidentment s'afavoreix la comunicació, s'impulsen els raonaments, ajuden a millorar l'autonomia, treballen la responsabilitat i la col·laboració, etc.
Amb tot el que expliques, m'imagino com ha de ser i és molt diferent de l'experiència que estic segur que la gent que ens està escoltant, que la majoria de nosaltres recordem i tenim de les classes que fèiem nosaltres. Per exemple, penso en el paper de la mestra. Quin és aquest rol? No? El rol de la mestra ha canviat? És diferent?
Sí, totalment. En aquest cas, en els ambients que estan ben planificats i dissenyats, el paper de la mestra ha de ser el de facilitar l'activitat de l'infant. És a dir, nosaltres només afavorim que explorin lliurement, sobretot que els estiguin motivats a construir el seu propi aprenentatge. La sessió en cap cas està dirigida per la mestra, com ho sabem o com sabíem fins ara amb les classes magistrals, sinó que la docent és qui guia, qui acompanya, qui motiva, sense interferir en cap moment a l'activitat. Una altra de les tasques que realitzem les mestres en aquestes sessions és la d'observació. Tenim en compte individualment cada infant, la relació que manté amb els altres i amb cada ambient, intentant doncs, identificar els processos pels quals passa, els seus èxits, les habilitats i capacitats i també les seves possibles necessitats.
Autonomia dels infants, moviment lliure, són aspectes, penso, molt positius per a l'alumnat. Ara que aquesta metodologia ja està en funcionament, quins canvis positius creus que us ha portat aquesta nova manera de fer, aquesta nova pràctica?
Bé, com hem dit, doncs, l'alumne passa a ser el centre del seu propi aprenentatge i per tant això creiem que és una millora molt important. A més, es respecta molt el moment de maduresa de cada un d'ells, el seu ritme, els seus interessos. I a part d'això, el que més ens ha agradat i hem vist que era un gran canvi és poder treballar amb nens d'edats molt diferents. Aquest fet millora l'autoestima, l'autonomia i l'autoestima, per què no, dels nens i nenes i fa que ells, entre ells, s'ajudin molt.
Clar, estem pensant aquí, no?, mentre anem escoltant, no serà fàcil comprovar si passen per tots els ambients, perquè pel que vaig entenent, van passant, ells poden triar un cop a cada vegada, no?, cada dia un ambient diferent. Com ho feu? Com ho comproveu?
Sí, això està totalment controlat. Tenim unes taules de registre on apareixen tots els noms dels nens i nenes i al costat hi ha l'espai on marquem a quin ambient han triat cada vegada. D'aquesta manera és molt fàcil veure visualment a quin lloc els falta anar, no? El que nosaltres hem fet, que és molt important, és que hem establert una condició per afavorir que hagin passat per tots els ambients. És a dir, ells no poden repetir més de 3 vegades un ambient si no han completat tot el cicle dels 8 ambients que tenim a l'escola. De totes maneres, ara els recomanem al principi que primer passin una vegada per cada ambient per poder descobrir-los i veure quin és el que els agrada més i que en algun moment poden arribar a repetir.
Clar, és important, no?, que coneguin, que no només vagin en aquell que els agrada molt, sinó que descobreixin altres, no?, altres maneres de...
Sí, sí, per això fem aquesta taula de registre on anem passant per tots els ambients que disposem a l'escola.
Escolta, Gemma, estic segur que ens escolten mestres que probablement deuen estar pensant sí, això és tot molt bonic, però els mestres hem d'avaluar, hem de posar allò que malauradament de tant en quant es diu, hem de posar notes. Explica'ns com ho feu, de quina manera avalueu els ambients?
Evidentment, els ambients s'avaluen i per cada ambient l'equip d'educació infantil hem establert uns ítems que ens serveixen de pauta d'observació per després poder avaluar. En aquest moment, cada mestre s'encarrega d'avaluar tots els alumnes que tenen a l'ambient, és a dir, alumnes d'I3, d'I4 i d'I5, segons els ítems de l'ambient que es realitzen en aquell moment. Un cop ja hem avaluat, un cop ja hem fet tot aquest registre, ens reunim les mestres d'infantil i posem en comú aquesta avaluació.
Escolta, Gemma, moltes gràcies per aquests minuts, per aquesta estona, per haver-nos explicat aquesta nova metodologia, aquesta nova manera d'aprendre, que són els ambients d'aprenentatge. No sé si vols afegir alguna altra cosa.
Res, simplement donar-vos les gràcies per deixar-nos explicar aquesta metodologia i gràcies a tots els que ens escolten.
Doncs moltes gràcies a tu, fins la propera.
Adéu-siau.
Adéu.
Som Fundació Escolàpies.